Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Comencem tot seguit a fer el repàs a les notícies més destacades d'aquest dilluns 7 de juliol. Un informatiu avui en aquesta sintonia que obrirem explicant que la ciutat de Balaguer ha inaugurat, justament avui, el nou aparcament protegit de bicicletes. Un aparcament que s'ubica al costat del pavelló Molí de l'Esquerrà. Es tracta d'una actuació impulsada per la Diputació de Lleida i es troba dins el marc del projecte Ruta Enogastronòmica de la Vall de Sió. Amb ella començarem aquest informatiu, però també tenim altres notícies. Les avancem tot seguit en forma de titulars. Parlarem del Departament d'Agricultura perquè ha anunciat que facilitarà un peritatge col·lectiu als pagesos afectats per l'incendi de Torrefeta i Florejacs. Les oficines comarcals faran l'acompanyament als afectats per recollir demandes i inventariar els béns afectats. En l'àmbit de successos parlarem de que l'Audiència ha dictaminat presó per al conductor implicat en un accident de trànsit a Balaguer en què hi va morir la seva parella. Els Mossos sospiten que el detingut va fer pujar la víctima al vehicle en contra de la seva voluntat. També explicarem que el SEM va atendre 817 persones afectades per les altes temperatures durant l'onada de calor de la setmana passada. Les comarques més afectades per la calor van ser les de Ponent, però també la Catalunya Central, el Litoral Central i Girona. En un àmbit més econòmic, s'ha obert la convocatòria del Match Funding de la tercera edició de Reixim l'Oest per finançar projectes cooperatius a Ponent. Aquest projecte, Reixim l'Oest, impulsat per Ponent Coopera, ha obert aquesta convocatòria per finançar projectes emprenedors amb la voluntat de constituir-se com a cooperativa en una de les 6 comarques de Ponent. En un àmbit més lúdic, més de 110.000 persones s'han mullat aquest cap de setmana per l'esclerosi múltiple en mig miler de piscines catalanes. Recordem que 12.000 persones conviuen amb aquesta malaltia neurodegenerativa a Catalunya. Moltes d'aquestes piscines eren de la comarca de la Noguera i fins i tot en queden algunes que ho faran els propers dies. Ho repassarem tot plegat. I en un àmbit més lúdic, parlarem del gran èxit en l'obertura del 14 de juliol de música i poesia aquest diumenge a Balaguer, amb un concert dedicat a Salvat Papa Seit. I també parlarem de la Fundació Arnau Mir de Tos, que organitza demà dimarts la 12a jornada d'estudis històrics i patrimonials de la Vall d'Age i l'Alta Noguera, centrada en guany en l'estudi, manteniment i gestió dels regadius històrics de la comarca. I finalment, en l'àmbit esportiu, també parlarem de la prop d'una setantena de nedadors que van desafiar el Montsec a la quarta edició de la Most Wanted, disputada aquest passat dissabte. Balaguer compta des d'aquest dilluns amb un nou equipament per a ciclistes. Es tracta d'un aparcament segur de bicicletes ubicat al costat del pavelló Molí de l'Esquerrà. Una actuació que forma part del projecte Ruta Enogastronòmica de la Vall del Sió i està inclòs dins el Pla de Sostenibilitat Turística Naturalment Lleida, liderat pel Patronat de Turisme de la Diputació i finançat amb fons europeus Next Generation. L'equipament consta d'un mòdul tancat amb capacitat per a 2 bicicletes, 2 places amb càrrega elèctrica i 2 estacions de manteniment. Funciona a través d'una aplicació mòbil disponible per a iOS i per a Android i permet controlar l'accés, fer reserves i consultar la disponibilitat en temps real. En aquesta primera fase, l'ús d'aquest equipament és gratuït, però la paeria ha d'estudiar i implantar un sistema tarifari per millorar-ne la gestió. L'espai ha estat inaugurat en un acte amb la participació de la paera en cap de Balaguer, Lorena González, la vicepresidenta de la Diputació de Lleida, Rosa Pujol, el responsable de producte de l'empresa Pambike, que ha estat l'encarregada de la instal·lació, Jordi Duran, i diversos representants municipals i també provincials més. Lorena González ha destacat que aquest aparcament suposa una millora per la mobilitat sostenible i que no només beneficiarà els ciclistes de la ruta, sinó també la ciutadania en general.
Com a inici i final d'aquesta ruta estem molt contents de poder comptar amb aquesta instal·lació, que també en tindrem més, finançada a través d'una subvenció rebuda a la Diputació de Lleida i, per tant, molt contents de poder-la gaudir, no només que sigui fruit d'aquesta ruta, sinó que, a més, també tots els balaguerins i balaguerines o tothom que vulgui venir per aquí també en pugui fer ús de deixar aquí la bicicleta mentre es pugui fer doncs, qualsevol altra activitat alternativa o complementària a l'esportiva, cultural o turística que vulgui realitzar.
Rosa Pujol ha posat en valor l'impacte territorial del projecte, que preveu instal·lacions com aquesta en una quinzena de municipis i que ha de servir per donar una empenta més a les Terres de Lleida per atraure turisme.
que és donar una empenta una vegada més al nostre territori en aquests espais únics que tenim a les Terres de Lleida perquè tothom, turistes i visitants, vinguin a fer una experiència a les nostres terres. Contents perquè, com ha dit l'alcaldessa, són 15 municipis, són 3 comarques, Noguera, Urgell i Segarra, que tindran des d'espais ciclables per bicicletes, espais per poder descansar, per autocaravanes, és a dir, una empenta més gràcies als fons europeus que la Generalitat ha donat a les Terres de Lleida.
Jordi Duran ha explicat el funcionament del sistema senzill i accessible.
Doncs l'usuari, per accedir a l'aplicació, s'ha de registrar mitjançant un correu i el nom. Llavors, una vegada obre l'aplicació, dins d'un mapa on hi pot accedir no només a l'estació de Balaguer, sinó a les altres que tenim instal·lades arreu de Catalunya, pot accedir a l'aparcament i llavors a partir d'aquí se li assigna una plaça a la qual doncs, pot accedir a deixar la bicicleta de forma segura.
Aquest nou aparcament forma part d'un paquet de 85 punts de recàrrega i serveis per a bicicletes instal·lats per la Diputació a 49 municipis a les Terres de Lleida i el Pirineu, amb una inversió global de 260.000 euros. L'objectiu és reforçar les infraestructures al voltant de les rutes cicloturístiques i promoure un turisme sostenible i vinculat al territori. Canviem de tema, sortim de Balaguer i expliquem que Agricultura facilitarà un peritatge col·lectiu als pagesos afectats per l'incendi de Torrefeta i Florejacs. Les oficines comarcals del departament seran les encarregades de fer l'acompanyament als afectats per recollir demandes i inventariar béns afectats.
Les persones afectades per l'incendi a Torrefeta i Florejacs, amb danys a la Segarra, l'Urgell i la Noguera, no hauran de fer denúncies individuals davant els Mossos d'Esquadra o els agents rurals per activar el peritatge per part d'Agroseguro. Aquest és l'acord al qual ha arribat el Departament d'Agricultura i que ha anunciat el conseller Òscar Ordeig. L'acord arriba després de la reunió mantinguda el passat dijous a Guissona amb representants del sector agrícola, alcaldes i afectats. Es tracta d'una mesura excepcional per facilitar el procés del peritatge dels danys agrícoles causats per l'incendi i que pretén simplificar la tramitació administrativa per donar resposta així a les reclamacions de reducció de la burocràcia per part dels pagesos. El procediment s'activarà a través d'un únic certificat emès pels serveis territorials del Departament d'Agricultura de Lleida. Inclourà els titulars del DUN, els titulars cadastrals i les superfícies agrícoles afectades dins del perímetre de l'incendi. Quedaran excloses del certificat les superfícies no agrícoles, així com les edificacions i instal·lacions afectades.
Bueno, en primer lloc, dir-los que avui ara podem anunciar que el Departament d'Agricultura farà uns informes sobre les afectacions dels incendis, que la passarà a Agroseguro i no caldrà que els propietaris afectats pels incendis facin cada un, doncs hagin de fer una denúncia de l'administració per tal de començar els peritatges d'Agroseguro. Per tant, això, aquest tràmit s'estalviaran els agricultors i a través d'aquest informe que farà el departament a Agroseguro per iniciar els peritatges el més aviat possible.
Aquesta setmana el departament es posarà en contacte amb els afectats per elaborar un inventari dels béns danyats. En aquest sentit, es demanarà la col·laboració municipal per convocar persones afectades i el personal de les oficines comarcals es desplaçarà per recollir les seves demandes i aportar l'assessorament necessari. Aquesta actuació respon al compromís del departament per donar suport als agricultors i ramaders afectats, agilitant així els processos i garantir una resposta ràpida davant de situacions d'emergència com la d'aquest incendi. És la primera acció del resultat de la trobada celebrada el dijous a l'Ajuntament de Guissona, en què el conseller Ordeig va escoltar de primera mà les demandes del sector, representat per les organitzacions agràries i també cossos d'emergència i ajuntaments. Ordeig va fer una proposta d'aliança conjunta per coordinar actuacions, crear franges de protecció d'habitatges i desplegar noves mesures per gestionar millor els grans incendis, un objectiu de país i de govern pel qual va dir que ja s'estava treballant amb Interior i Territori.
I canviem de tema i parlem tot seguit de l'audiència perquè va dictaminar presó el passat divendres per al conductor implicat en un accident de trànsit a Balaguer i en què hi va morir la seva parella. Els Mossos sospiten que el detingut va fer pujar la víctima al vehicle en contra de la seva voluntat.
El jutge va decretar el passat divendres presó provisional per al conductor implicat en un accident de trànsit el 21 de maig a Balaguer, en què va morir la seva parella. Els Mossos van detenir dijous l'individu de 33 anys i veí de Balaguer, acusat d'homicidi per imprudència greu, detenció il·legal, maltractament en l'àmbit de la llar, contra la salut pública, lesions per imprudència, conducció temerària i per conduir sota els efectes de les drogues. La víctima mortal tenia 28 anys. A l'accident, l'home va resultar ferit molt greu. Els Mossos sospiten que abans de l'accident el detingut va fer pujar la noia al cotxe en contra de la seva voluntat. El cas l'instrueix el Tribunal d'Instància de Balaguer amb competències en matèria de violència sobre la dona. L'home va declarar divendres davant del jutge que un cop practicada la diligència va acordar presó provisional, comunicada i sense fiança pels delictes d'homicidi dolós per imprudència greu i detenció il·legal. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha informat que no constaven denúncies prèvies entre la parella. Els fets es remunten al passat 21 de maig, quan a les 9:30 del matí es va produir un accident de trànsit a la carretera C12, a l'altura del punt quilomètric 173, dins del terme municipal de Balaguer. A conseqüència del xoc, l'acompanyant del vehicle que va causar l'accident, una dona de 28 anys, va resultar morta, mentre que el conductor va resultar ferit molt greu. Els ocupants dels altres vehicles implicats van resultar ferits lleus i il·lesos. Arran d'aquest accident es va obrir una investigació, ja que es tenien informacions que apuntaven que poc abans de l'accident el conductor hauria obligat a pujar el vehicle a la víctima en contra de la seva voluntat.
Parlem tot seguit del projecte Reixim l'Oest, que impulsa Ponent Coopera i que ha obert la seva convocatòria de Match Funding per a finançar projectes emprenedors amb voluntat de constituir-se com a cooperativa en una de les 6 comarques de Ponent. A través de la plataforma goteo.org es durà a terme un procés de micromecenatge amb cofinançament públic en què el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i els Consells Comarcals del Segrià, les Garrigues, l'Urgell, el Pla d'Urgell i la Noguera, a més de la Segarra, aportaran un fons públic de 24.000 euros que igualarà les aportacions fetes per la ciutadania als projectes seleccionats. El cofinançament pot arribar fins als 4.000 euros per comarca i es preveu repartir 48.000 euros o més entre un màxim de 6 projectes emprenedors.
La convocatòria està dissenyada perquè un projecte per comarca, fins a un total de 6, pugui assolir un finançament mínim de 8.000 euros, sumant l'aportació de la ciutadania i la corresponent aportació pública. Aquests projectes seran escollits mitjançant un concurs que estarà obert durant els mesos de juliol i setembre, en el qual les iniciatives podran presentar el seu projecte definitiu, perquè un jurat el valori i seleccioni les 6 propostes guanyadores. Els projectes seleccionats rebran formació i acompanyament intensiu durant el mes d'octubre de 2025, per poder preparar les seves campanyes de comunicació i micromecenatge, imprescindibles per assolir l'objectiu de finançament i consolidar les seves iniciatives cooperatives. Aquesta línia de Match Funding s'emmarca dins del projecte Reixim l'Oest, que té com a objectiu donar suport a la creació de noves cooperatives al territori de Ponent, com a eina de desenvolupament local, arrelament i economia transformadora. Reixim l'Oest és un projecte promogut per Ponent Coopera, amb el suport dels Consells Comarcals del Segrià, les Garrigues, l'Urgell, el Pla d'Urgell, la Noguera i la Segarra, el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i l'Associació Líder de Ponent, en el marc del projecte Odisseu. Es pot trobar més informació i bases de la convocatòria a ponentcoopera.cat.
I parlem tot seguit de la calor que va fer la setmana passada, perquè el sistema d'emergències mèdiques va atendre 817 persones afectades per les altes temperatures. Va ser en el marc de la primera onada de calor d'aquest estiu i que es va allargar, com dèiem, al llarg de tota la setmana. Del total d'atencions, un 54% van necessitar el trasllat a un centre sanitari, mentre que la resta van ser ateses pel 061. Un 54% dels afectats van ser dones i el 46% homes. Protecció Civil ha desactivat ja aquest passat dissabte l'alerta per calor intensa amb temperatures que han superat les habituals tant de dia com de nit. Les comarques més afectades per la calor van ser les de Ponent, però també va afectar la Catalunya Central, el litoral central i Girona. De nit i matinada, gairebé tot el litoral i prelitoral van registrar temperatures nocturnes elevades. La darrera nit, l'última marcada en l'onada de calor, les temperatures van superar el llindar de risc alt a l'Alt Empordà, per exemple, en poblacions com Portbou, on no es va baixar dels 27,7 graus. També hi havia altres poblacions, com Roses, on no es va baixar dels 25 graus, o Sant Pere Pescador, on no van baixar dels 23. Les temperatures també es van enfilar fins als 27 graus a la ciutat de Barcelona. I per combatre la calor i fer-ho d'una manera solidària, més de 110.000 persones es van mullar per l'esclerosi múltiple en mig miler de piscines catalanes aquest passat diumenge.
Des del 1994, la campanya Mulla't s'ha convertit en una onada de solidaritat tots els estius per donar suport i captar fons per a les persones amb esclerosi múltiple, 12.000 a Catalunya. L'acció, que va començar fa 32 anys en 67 piscines adscrites, s'ha celebrat aquest diumenge en més de mig miler d'equipaments d'aigua i amb desenes d'entitats i empreses col·laboradores. Més de 110.000 persones han participat en les activitats organitzades arreu del país. L'acte central s'ha fet al Club Natació Atlètic Barceloneta, on representants del món polític, social i cultural de Catalunya han fet la capbussada solidària. La companyia de teatre Comedians ha ofert un espectacle aquàtic. Al Club Natació Atlètic Barceloneta han participat en el Mulla't per l'esclerosi múltiple Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, Olga Pané, consellera de Salut, Marta Villanueva, regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, la cuinera Ada Parellada, l'actriu Imma Colomer, l'actor Jordi Soriano i el cantant Edu Esteve. Rosa Massirera, directora executiva de la Fundació Esclerosi Múltiple, ha reclamat que es necessiten recursos per invertir en recerca per fer arribar la neurorehabilitació a tot el territori i per obrir oportunitats laborals reals a les persones amb la malaltia. La jornada també s'aprofita per demanar el compromís de les institucions per fer un pla d'abordatge específic per la malaltia a Catalunya. La FEM vol conscienciar sobre la importància de la recerca perquè cada cop hi ha més persones acabades de diagnosticar, que malgrat no tenir brots, veuen com la malaltia progressa, un deteriorament invisible que cal evitar per lluitar contra la progressió de l'esclerosi múltiple des d'una etapa molt precoç de la malaltia. A la Noguera, la campanya celebrarà el mateix 6 de juliol a les piscines d'Age, Bellcaire d'Urgell, Camarasa, Foradada, Les Avellanes, Santa Línia, Tartareu, Menàrguens, Montgai, Os de Balaguer, Penelles, Térmens, Torrelameu i Vallfogona de Balaguer. D'altres municipis han escollit celebrar-ho en dates alternatives, com Artesa de Segre el dia 10, Balaguer el 13 i Alves el 20. Es pot continuar fent donacions a la web de la campanya o comprar els productes solidaris, així com comprar l'oli solidari Oleaurum, elaborat per petits productors catalans agrupats sota la marca Olis de Catalunya i disponible a supermercats com Capravo, Bonpreu i Sorli fins al dia 31 de juliol. Es destinarà a la FEM un euro per cada ampolla venuda.
L'església de Sant Domènec de Balaguer s'ha omplert aquest diumenge per inaugurar la 14a edició del cicle juliol de música i poesia, una de les cites culturals destacades de l'estiu a Ponent. El concert inaugural, titulat Canto la lluita i l'amor, ha retut homenatge al centenari de la mort de Joan Salvat Papasseit, combinant poesia i música en una proposta intensa i evocadora. L'actuació ha anat a càrrec del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, dirigit per Xavier Puig, amb Marc Pujol com a rapsode i Mateja Zenzero Vic a l'acordió. El programa posant música als versos del poeta, amb obres de compositors com Manuel Oltra, Joan Manel Serrat, Feliu Gasull, Carles Prat i una estrena de la jove compositora Anna Campmany. El director artístic del cicle, Roger Padullés, s'ha mostrat molt satisfet per la gran afluència de públic que ha omplert Sant Domènec, tot i la baixa venda anticipada.
La veritat és que estem molt contents, la resposta ciutadana ha sigut increïble. Molt poca gent havia comprat anticipadament, però a última hora moltíssima gent ha omplert l'església de Sant Domènec i bé, estem molt contents perquè a més la qualitat del concert, la posada en escena ha estat molt agradat moltíssim, de manera que ens anima a continuar el cicle.
De cara al proper concert, el cicle es traslladarà al monestir de Santa Maria de les Franqueses, on el pianista Daniel Ligori oferirà Falla i Lorca, Granada 1920, un recital que unirà música i poesia a través de les figures de Manuel de Falla i Federico García Lorca, un concert que tindrà lloc el diumenge 13 de juliol a les 8 del vespre. Padullés destaca l'interès del programa i el nivell artístic del protagonista, Daniel Ligorio, que farà també de rapsoda.
I el següent concert serà molt interessant perquè el pianista Daniel Ligorio, de Martorell, és un dels grans pianistes a nivell estatal, farà també de rapsoda i ens explicarà la relació que van tenir Manuel de Falla i García Lorca, que van ser amics i que van patir doncs, llavors posteriorment la repressió de la Guerra Civil, però en un període de Granada de 1920 molt interessant.
Les entrades anticipades tenen un preu de 12 euros, 15 euros a taquilla i són gratuïtes per als menors de 12 anys. Es poden comprar a l'estanc Sant Agustín i a la cubisteria Manhattan de Balaguer. Trobareu més informació a julioldemusicaipoesia.cat. I de Balaguer anem fins a la Vall d'Age perquè acollirà la 12a jornada d'estudis històrics i patrimonials sobre regadius tradicionals, una jornada que realitzarà aquest dimarts 8 de juliol.
La Fundació Arnau Mir de Tost organitza aquest dimarts 8 de juliol la 12a jornada d'estudis històrics i patrimonials de la Vall d'Age i l'Alta Noguera, centrada enguany en l'estudi, manteniment i gestió dels regadius històrics de la comarca. L'acte tindrà lloc a la sala de plens de l'Ajuntament d'Age, amb un aforament previst de 60 persones. L'entrada serà lliure i gratuïta. La iniciativa es desenvolupa com a complement del projecte iniciat l'any passat sobre els sistemes hidràulics tradicionals de la vall, que serà completat enguany i que ha comptat amb el suport de l'Institut Ramon Muntaner, el Consell Comarcal de la Noguera i l'Institut d'Estudis Ilerdencs. La jornada comptarà amb les aportacions de quatre especialistes en hidràulica, que aborden temes com l'origen dels recs històrics, les tècniques de construcció de bancals en pedra seca, la parcel·lació tradicional o l'evolució de la normativa moderna sobre l'aigua. La conducció de l'acte anirà a càrrec de Jesús Brufal Socarrat. Aquesta nova edició de les jornades s'inscriu en la tasca de defensa del patrimoni natural i cultural de la Vall d'Age, sector clau de l'activitat de la Fundació Arnau Mir de Tost, que vol consolidar la diagnosi i la preservació de saber popular i enginyeria tradicional vinculada a l'aigua.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la secció esportiva i parlem avui de natació, perquè el pantà de Camarasa va tornar a ser aquest dissabte l'escenari de la travessia Most Wanted, una de les proves de natació en aigües obertes més exigents a les Terres de Lleida, que organitza el Club Esportiu Natació Balaguer amb el suport de la Paeria de Balaguer. Una jornada que va plegar prop de 70 participants repartits entre les tres distàncies proposades, 4 km i mig, 15 km i 30 km. En la distància de 4 km i mig, els tres primers classificats van arribar pràcticament en un frec a frec, amb Javier Torrenteras com a guanyador amb 1 hora 2 minuts 33 segons, seguit molt de prop per Joaquim Lloveras Valls amb 1 hora 2 minuts 36 segons i Elias San Martín Fortuny amb 1 hora 2 minuts 42 segons, que també va estar, a més, la primera classificada femenina en aquesta distància. Pel que fa a la modalitat de 15 km, Andrea de la Era va ser la més ràpida, amb un temps de 3 hores 19 minuts 23 segons, líder indiscutible femenina, seguida en segon lloc per Pau Roure Grijelmo, amb 3 hores 31 minuts 50 segons, i Iker Chamorro Ortigosa, amb 3 hores 32 minuts i 8 segons, tots dos amb temps superiors a les 3 hores i mitja, això sí, al capdamunt del podi masculí. En la travessia més exigent, la de 30 km, el més ràpid va ser Oriol Moreno Monteis, amb 7 hores 12 minuts 14 segons. Va entrar seguit de Miquel Arteaga García, amb 8 hores i 2 segons, Jordi Sanchís i Domènech, amb 8 hores 14 minuts 41 segons, i Pere Dalmau Grau Pera, que ho va fer amb 10 hores 6 minuts 33 segons. Tot i les condicions climàtiques canviants, la prova es va desenvolupar amb normalitat i en un ambient de gran esportivitat. L'organització destaca el compromís dels nedadors i també de l'equip de voluntaris, així com la seguretat aportada pels dispositius d'assistència amb caiacs, punts d'avituallament flotants i suport mèdic. Les sortides de la travessia es van decidir des del club que es fessin als punts més pròxims a les estacions de tren de cada municipi de sortida, amb l'objectiu de posar en valor el patrimoni paisatgístic de l'emplaçament i els seus atractius turístics. Amb la consolidació d'aquesta quarta edició i la incorporació a més de la distància de 30 km com a repte extrem, la Most Wanted es reafirma com una cita ineludible per als amants de la natació en aigües obertes a Ponent. I després de la informació esportiva arribem ara sí als minuts finals de l'informatiu, que dediquem, com sempre, a repassar el més destacat de les portades de la premsa escrita. Comencem pel diari Segre, que obre la primera portada de la setmana amb la trista notícia de les morts de dos conductors en una col·lisió frontal a l'A2 a Soses a causa d'un cotxe kamikaze. A part de les víctimes mortals, el balanç de l'accident ha estat de 6 ferits. El diari informa també que més de 240 sanitaris reben incentius per quedar-se en hospitals del Pirineu i Salut destina 1,2 milions a complements salarials, dietes, formació i ajuts. També es fa ressò el Segre que el Sobirà i l'Alta Ribagorça tenen més places turístiques que veïns i pel que fa a notícies d'un caire més festiu i alegre en portada, parlen sobre les festes del Segà i Batre de la Fuliola, en les quals aquest any s'ha apostat per unes festes més familiars i també, com no, dels Rais a la Pobla de Segur que han tornat a surcar la Noguera Pallaresa. El diari La Mañana, més enllà de comunicar sobre la tragèdia que ha costat la vida aquests dos veïns de Fraga i Aitona en l'accident de Soses, parla de les últimes dades que revelen un balanç preocupant amb 5 persones que han mort en sinistres de trànsit en només 4 dies. Des de començament d'any ja són 14 les víctimes mortals a les carreteres de la demarcació de Lleida. La Mañana també parla sobre les festes dutes a terme a la Fuliola i a la Pobla de Segur i sobre els 7 anys d'abandó de la discoteca de Gardeny. La Paeria de Lleida, diu, va anunciar el seu enderroc fa 4 mesos, però tot continua igual. Respecte als esports, parla de Liopos Lleida, que ha fitxat per 2 temporades al pivot senegalès Otoman Digne. Finalment, avui la portada del Punt Avui, el protagonisme és per una herència polèmica. Patrimoni preveu ingressar només 3,4 milions pel llegat dels germans Enlló a Sant Feliu de Guíxols, molt per sota del valor estimat fa 20 anys. En política, el Partit Popular es reforça internament amb l'entronització de Núñez Feijóo, mentre l'ANC fa una crida a no pactar més amb l'Estat i rellançar l'independentisme l'11 de setembre. En l'àmbit esportiu, s'informa de la temporada de sequera del Barça a Europa, que tanca l'any sense cap títol europeu en cap de les seues seccions professionals. Amb aquest repàs a les portades, als principals titulars de les portades de la premsa escrita, posem ara sí el punt i final a l'informatiu d'aquest dilluns 7 de juliol. Moltes gràcies per la seva atenció.